Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Benvinguts. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantadíssim de parlar amb vosaltres. Benvinguts i ben trobats davant de tot això. Bé, atenció en el que explicarem ara, perquè és una d'aquestes qüestions realment que poden impressionar, i fins i tot si tens un punt d'hipocondríac, t'afectarà, bàsicament. De fet, un estudi de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia relaciona els canvis epigenètics provocats per dieta, tabac i exposició a pesticides amb el desenvolupament de càncer colorectal en persones menors de 50 anys. És un motiu, segurament davant d'un ventall important de motius, pel qual cada cop persones més joves pateixen un càncer. En aquest cas, hi ha una relació. No és una d'aquestes proves contundents, però sí, hi ha una relació. Hi ha una relació. És a dir, influeix, bàsicament, davant de tot això. De fet, si parlem del càncer colorectal, és el tercer tumor més freqüent al món i la segona causa de mort per càncer, amb una incidència i mortalitat que augmenten amb l'edat. De fet, abans, quan... Dic abans, i ara també, quan es fan aquestes proves de preventives, de mostra de fems, coses així, doncs es fan a partir dels 50, 52, a partir d'aquí ja comencem a fer proves. Doncs cada cop ja es detecten més d'aquests tipus de càncer en persones menors de 50 anys, i és un motiu de fer-se preguntes. I per què està passant això? És això, és que en els darrers anys s'ha observat un increment preocupant de càncer colorectal d'inici precoç, bàsicament, en persones de menors de 50 anys. També aniria per barris, eh? Això possiblement, si parlem de l'epicentre absolutament de tot això, parlem dels Estats Units, que, evidentment, ja ho sabeu, no seré jo aquí ara qui descobreixi res, no tenen la millor dieta del món. No, malauradament, els estem imitant bastant. Malauradament... hi ha coses que tampoc podem treure pit, però aquí encara no hem arribat a uns nivells com els que tenen allà, en aquest qüestions de dieta, que seria un què. Ara, hi ha una altra cosa, els pesticides. Hi ha un pesticida en concret que és el que està relacionat directament, una senyal molt clara de correlació entre l'exposició a un pesticida en concret, el picloram, i el càncer colorectal d'inici precoç. Mare meva, senyors! Bueno, però sabeu el què? Més enllà de la hipocondria que pot durar tot això, és el saber l'origen de les coses. I sabent l'origen de les coses i d'on venen els problemes, és quan possiblement es poden posar remei. Parlem, i en parlem de tot això amb el doctor José Antonio Seoane, que és cap del grup de biologia computacional del càncer del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, i, a més, investigador sènior de l'estudi que s'ha publicat a la revista Nature Medicine d'aquest estudi que estic fent referència. Doctor, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
¿Cómo empieza a fabricarse ese estudio? ¿En qué momento se decide? Vamos a ver si hay una relación entre unas cosas y otras. ¿Cómo surge?
Pues surge básicamente por lo que comentabas del el incremento que estamos viendo en estos tumores colorectales en pacientes jóvenes, pacientes de menos de 50 años. Que es un que estos eran muy raros hace 20 años y ahora cada vez son menos raros. Son menos comunes, es cierto, que los tumores en personas más mayores, pero son cada vez más frecuentes. Y lo que queríamos era identificar si había algunas diferencias. Uh-huh. Y no vimos que había ninguna diferencia moleculares. No, la biología del tumor es prácticamente la misma. Y entonces se nos ocurrió que probablemente la diferencia estaba fuera, estaba en lo que estamos expuestos.
De acuerdo.
Entonces desarrollamos esta metodología que se basa en mirar marcas epigenéticas que están asociadas a factores ambientales. Pues, por ejemplo, factores de polución, pesticidas, estilo de vida. Miramos unas 50 marcas. Y de estas marcas, las que nos salieron más importantes, más asociadas a este cáncer colorectal en pacientes jóvenes fueron tabaco, varias marcas de dieta, que más o menos esto a base de estudios epidemiológicos ya sabíamos que iba a pasar, porque ya otros estudios habían apuntado en la misma dirección, que el tabaco está asociado con este tipo de tumores, que una dieta mala, desequilibrada, no está asociada también con estos tumores. Y nos sorprendió mucho ver este pesticida,
caray,
que se llama picloram.
¿Y este pesticida que está en el ambiente se usa habitualmente en ciudades o es producto de la contaminación?
En Europa se usa poco, no apenas se usa. Es un herbicida, se utiliza para matar malas hierbas principalmente.
Ajá, de acuerdo.
Sin embargo, en otros países sí que, sobre todo en Estados Unidos, América Latina y en algunas partes de Asia se usa bastante.
Ostras, es para elevar un poco la alerta delante de todo esto. O sea, cuando se reducen este tipo de cuestiones a la hora de usar este tipo de pesticidas, veo que, al menos en Europa, parece ser que hay ciertas razones de peso detrás de todo esto. Pero claro, o sea, cuando hablamos de dietas y cuando hablamos de, ya dejo el tabaco aparte, de pesticidas, ¿es una cuestión también relacionada, sobre todo en dieta, con el factor socioeconómico?
Sí. No, de hecho, por ejemplo, una de las señales que nos salen es el nivel educativo. Claro, obviamente el nivel educativo no va a marcar que tú tengas o no tengas, desarrolles estos tumores. Pero lo que sí que suele estar asociado es a una dieta más pobre. Y entonces los factores socioeconómicos de renta y este tipo de cosas están directamente también asociados con este tipo de problemas.
José Antonio, ¿qué son las marcas epigenéticas?
Pues en principio las marcas epigenéticas es una especie, una capa que hay por encima de nuestro ADN que permite modular, hacer que unos genes se activen o no se activen.
Ajá.
Pero también, digamos que en esta capa se va modificando, es muy dinámica y se va modificando en base a factores ambientales, de todo tipo, independientemente de que estén asociados o no con tumores. Pues como ya desde el principio, desde cómo nacemos, no tenemos algunas marcas de estas que están asociadas con parto por cesárea o parto natural. Lo que comemos, tenemos marcas de muchos tipos de dieta, marcas de polución, de si respiramos arsénicos, si respiramos distintos tipos de
polución, de contaminantes, exacto, sí.
Comida, bueno, hay de todo tipo. Hay un montón de grupos que hacen epidemiología epigenética, que se dedican a identificar cómo cambia nuestro epigenoma en base a factores ambientales.
Guau. Es decir, que es como el que lleva el volante del gen. Tenemos un gen fijo y a partir de ahí esta epigenética lo que hace es conducirlo hacia un lado o hacia otro. ¿Sería
exacto.
Eso?
Exacto. Sí, sí, sí.
Es como tener un camión y poner a alguien al volante muy diferente. O sea,
claro,
el
sí,
camión es
final,
el camión y a partir de ahí el que conduce va hacia un lado o va hacia otro.
Exacto, porque al final la secuencia de ADN siempre es la misma. Pero claro, hay que saber cuándo se lee, cómo
claro.
Se lee y dónde se lee, ¿no? Pues eso es lo que no... Los mecanismos de regulación es lo que...
Una especie de adaptación al medio sería algo parecido.
Sí, sí, sí.
Al alucinante, claro. Y entonces esto puede dar como resultado este tipo de tumores. Pues, doctor José Antonio Seoane, cap del grup de biologia computacional del càncer del bio y autor senior del estudio. Oye, muchísimas gracias por estas explicaciones, muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Almenys el que ja sabem, o un dels orígens o de les factors que pot donar risc. És una relació, això no significa un risc, no significa que el desenvolupis, ni molt menys, però sí que augmenta. I és curiós com cada cop més aprofundim dins l'enteniment de com funciona la nostra base genètica. En aquest cas, la epigenètica, que és com posar, jo què sé, en funció de qui, un mono al volante, depèn de com vayan les coses, però no. Aquí, quan es fan les coses, es fan o amb una relació de base en concret. Bé, interessant el tema, almenys com a mínim, de saber i conèixer com és, on està aquest origen d'aquest càncer colorectal. Avui dia 27... Si em permeteu, ara entrarem a un altre dels pilars interessants que hi ha avui en dia, avui. Avui dia 27 hi ha vaga de metges, una vaga de metges a Catalunya. És una vaga convocada de tota Espanya de 4 dies. Avui és a Catalunya i tots aquells metges que es vulguin afegir a aquesta vaga doncs ho podran fer durant aquests 4 dies, que és quan els diferents sindicats doncs han marcat. En aquest cas, aquest matí hi havia una manifestació de metges que acabava a la Sagrada Família. De fet, com sempre, si mirem les xifres d'entrada, ara connectarem amb el Guillem Castro, que ens farà 5 cèntims. Si mirem les xifres, hi ha un ball de xifres, perquè el Departament de Salut ja ha xifrat en un 5,2 el seguiment de la vaga, mentre que els metges de Catalunya, el sindicat que convocant, l'eleva al 31%. És un ball de xifres en tot cas. Bàsicament, estem parlant de que en l'àmbit assistencial el sindicat ha calculat que és del 33% a l'atenció primària i del 25% als hospitals. I per províncies, Metges de Catalunya ha xifrat el seguiment en un 34% a Barcelona, un 27% a Girona i un 25% a Tarragona i en un 16% a Lleida. De seguida en parlem d'això i en parlem aquí, a migdia a COPE, a Catalunya i Andorra.
Noche grande de Champions en COPE.
Son las semifinales, es la radio, es el tiempo de juego.
Este miércoles desde las 8 de la tarde, el Metropolitano busca la final. Atlético de Madrid, Arsenal.
El miércoles nos oímos en el Metropolitano.
90 minutos de infarto para dar el primer golpe en las semis de la Liga de Campeones.
¡No será de centro, Julián! ¡Rueda el balón!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. Y tras el pitido final, el mejor análisis en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Grandísima noche de radio.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Todos tenemos a un Andrés.
Andrés, Andrés.
Al que queremos por...
Ya sabes.
Como acogidís. Al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo para cambiarte la cocina, el coche o lo que quieras, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Disponible solo hasta el 30 de abril.
Más info en cofidis.es.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Todos tenemos a un Andrés,
al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis,
al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo solo hasta el 30 de abril.
Más info en cofidis.es.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight.
És la desena jornada de vaga dels metges catalans des de la tardor i, com ha passat els darrers mesos, torna a coincidir amb una aturada més àmplia en l'àmbit estatal, convocada per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics i a la qual Metges de Catalunya dona suport. Doncs, per fer sentir la seva veu durant tot aquest matí, els metges s'han manifestat a Barcelona. Bàsicament, el Departament de Salut ha xifrat el seguiment en un 5,2%, mentre que el sindicat Metges de Catalunya ho ha fet aproximadament en un 31%. Clar, però de què estem parlant? Estem parlant d'una altra d'aquestes qüestions enquistades dins dels serveis essencials que tenen... És un fallo multifactorial, tot això. Aquí hi ha un ventall de coses força important. Primer, i suposo que tot comença per la no aprovació de pressupostos. Això pode ser la madre de todos los males. Tenir un govern segrestat, com a mínim, perquè no hi ha manera de treure diners per fer coses. Per fer algunes coses. Hi ha d'altres que sí, igual sí que hi ha diners i es troben diners. Bé, abans parlàvem dels professors que, precisament, els diferents sindicats majoritaris dels docents, demà, dia 28, anunciaran les següents mobilitzacions que hauran en el sector. Avui tenim la de metges. Demà anunciarem, o anunciaran, millor dit, nosaltres ho farem ressò de quan seran les següents jornades de vaga del sector de l'educació. Però, clar, quan parlem de les negociacions, en aquest cas parlem dels metges, de què estem parlant? Quins són els problemes? Quin és el principal escull d'aquestes xerrades? Ens ho explicava el Xavier Lleonard, secretari general de Metges de Catalunya.
Doncs aquí a Catalunya el principal escull és que tenim un departament de salut que no vol sentir-ne parlar. Curiosament, és un departament de salut que pràcticament capitaneja el rècord de llistes d'espera per intervencions i per proves complementàries. Per tant, la sensació de que els importa un pito a la salut de la població, doncs, és bastant patent.
Bé, les llistes d'espera ja ho coneixem, que som la segona comunitat. Catalunya és la segona comunitat després d'Andalusia. Aquestes dues, Andalusia i Catalunya, per aquest ordre, estan molt per davant de la resta de comunitats en llistes d'espera per una intervenció, etcètera, etcètera. Bé, tenim un escull. En principi, Xavier ens explicava que el departament ignora, bàsicament. Però la gran pregunta que ens podem fer quan mirem les reivindicacions dels metges, que és, a part del sou, les condicions dignes, la promoció i les guàrdies de 24 hores, clar, penses, però tan difícil? Tan difícil és arribar a un acord? Tan difícil és?
Ens han precaritzat tant que ja no ens mobilitzem pel fet, per exemple, de que vulguem cobrar més, que també voldríem cobrar més perquè estem també a la cua d'Europa en quant a retribucions, però ens mobilitzem per coses tan simples com pot ser que no ens obliguin a treballar fins a 48 hores a la setmana quan tota la resta de les persones treballadores d'aquest país treballen 40, 38 o fins i tot ara la funció pública està aprovant 35 hores setmanals o que ens obliguin a treballar 24 hores continuades en una mateixa jornada.
Clar, aquesta és una d'aquestes qüestions. Clar, sempre possiblement podem recórrer a la mateixa pregunta o a la mateixa reflexió. Tu posaries una operació d'urgència en un metge o metgessa que porta 23 hores de guàrdia? Aquesta seria un què. I el per què? Per què abans sí i ara no? Doncs la resposta que ens donaven des del sindicat és bastant coherent. La situació social ha canviat. Ja no som una Catalunya de 6 milions, som una Catalunya de 8 milions cap a 10 milions, que es calcula. Això representa més pressió en el sistema assistencial. Una guàrdia de 24 hores abans, possiblement, igual et trucaven o no, però és que ara una guàrdia de 24 hores és realment una guàrdia de 24 hores. Una guàrdia de 24 hores full frame, com es diu en aquest cas, no? Bé, en parlem i connectem amb el Guillem Castro, el nostre company que ha estat fent seguiment d'aquesta manifestació de metges que començava a Sant Pau i acabava a Sagrada Família. Guillem Castro, bon dia.
Bon dia, José Miguel. Ens trobem a les portes de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, punt d'inici d'una manifestació que té previst arribar fins a la Sagrada Família. Els facultatius reclamen un conveni propi i millores laborals urgents sota el lema metge cansat, pacient maltractat. Per entendre millor les seves demandes, ens acompanya David Res, metge de família a Barcelona i delegat sindical de Metges de Catalunya, qui ens explica que la situació actual posa en perill la qualitat de l'assistència. Escoltem les seves paraules.
El que reclamem principalment és una dignificació de la nostra professió, el poder exercir-la amb coherència i sense posar en risc els malalts.
I quan porteu reclamant aquest acord?
La veritat és que el conveni mèdic o unes normes establertes de forma particular fa moltíssims anys. És arrel de fa un any i pico, un llascaig, que davant de la proposta de la modificació de l'Estatut que ens afectava a nosaltres, no?, que vam decidir que havíem de fer un sobreesforç afegit, no?, per conscienciar a la classe política de que totes les normes del joc havien de ser modificades.
David Reyes també ha destacat la necessitat de donar resposta als creixents requeriments de la població derivats de l'augment de l'edat i de les patologies de salut mental.
que havien de considerar doncs, que la nostra professió requeria de molt esforç en investigació, recerca, temps assistencial, un augment de la cartera de serveis constant que ha de ser abordada d'una forma bona, no? I en pro de la seguretat del malalt i, sobretot, solventant tots aquests requeriments a la població que ens demanden constantment, no? I que van creixent, no? Que són per l'augment de l'edat, però també per un augment de patologies doncs, de salut mental o infeccioses, no? Que requereixen això, estar molt atents per poder acompanyar, com sempre hem fet, a la comunitat en la qual estem inserits.
La marxa continua ara el seu recorregut cap a la Basílica de la Sagrada Família, passant per diversos centres sanitaris de la ciutat.
Gràcies, Guillem. Aquesta és la situació, bàsicament. Continuem amb aquests perfils, bases, insisteixo, dues columnes bàsiques de l'estat del benestar, com són l'educació, que, insisteixo, demà faran pública les noves jornades d'atur, de vaga i de mobilitzacions, i de la que ha començat avui de metges, en aquest cas a Catalunya. Metges de Catalunya, encara que es pot ser prorrogada 4 dies més. Bé, de seguida actualitzarem la informació de serveis aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra. De seguida arribarem a 2:15 i en parlarem, actualitzarem la meteo, que atenció, hi ha una alerta per intensitat de pluja a Pirineu i Prepirineu. De seguida en parlem d'això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Dicen que en primavera hay que dejar volar la imaginación,
las ideas,
los planes.
Pues yo esta primavera voy a dejar volar mis gafas. Porque ahora en Baviera, la primera consulta en tu operación de miopía, hipermetropía y astigmatismo es gratis.
Pide cita en el 900-180-100 o ven a Baviera esta primavera y di adiós a las gafas.
¡Atención! Paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías... 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¡Fernando Alonso!
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Cómo son de grandes tus sueños?
¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¿Hay algo de última hora en el Bernabéu?
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
Senyals horàries de 2:15 to 2 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. És el moment a aquesta hora de fer un repàs i una actualització de la informació de serveis. I comencem per la meteo. És que la meteo de cara a aquesta tarda, estem tenint un temps d'aquest típic de primavera, que és pel matí sol, habitualment, sol, bones temperatures, pocs núvols, i després per la tarda una evolució de pluja, sobretot a la part nord, Pirineu i Prepirineu. De cara a aquesta tarda, atenció, perquè hi ha una alerta activada pel Servei Català de Meteorologia, el Meteocat, a pràcticament tot el Pirineu i Prepirineu català, a excepció de l'Alt Empordà, del Pla de l'Estany, del Gironès, per aquesta zona pot caure alguna coseta, però principalment més cap al central i occidental i tot el Prepirineu, per tempestes intenses, amb patacades de pluja que poden ser fortes o molt fortes en aquest sector. Hi ha una alerta activada per aquesta intensitat de pluja. Tot això passarà i demà dimarts tindrem una fotografia molt semblant. Un augment de les boires producte d'aquestes pluges, sobretot al façana costanera del Maresme, Costa Brava, Pirineu, comarques de Girona, però un predomini general del sol demà dimarts pel matí. I per la tarda tornarà alguna evolució i algun plugim que caurà de cara al Pirineu. Les temperatures es mantenen per sobre del que tocaria per l'època i sembla que agafarem un pic per anar baixant suaument de cara al cap de setmana, encara que estaran un pam per sobre del que tocaria per l'època. Caloreta! I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la Nacional 340, a l'altura de Roda de Barà. Hi ha hagut un accident, concretament una col·lisió frontal entre dos vehicles que talla totalment la calçada en els dos sentits de la circulació. Destaquem de la zona del Penedès, també tallada la TP21-24, a l'altura de Banyeres del Penedès per un altre accident, i no ens movem de la zona del Penedès perquè a l'autopista P7, a l'altura de Gelida, hi ha un carril tallat per obres en sentit sud, a la calçada en sentit Tarragona, que provoquen 4 quilòmetres de retencions. Pel que fa als accessos més immediats a Barcelona, destaquem aturades a l'autopista AP7, a Barberà del Vallès en sentit nord, en sentit Girona, i també entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud, en sentit Tarragona, 3 quilòmetres de retencions en aquest tram. Acabem situats a les rondes, on hi ha retencions a la ronda a dalt, a l'altura de Via Júlia, sentit Llobregat, i també aturades a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
Bona tarda, gràcies, Fina, cuida't.
Igualment.
L'actualitat esportiva amb mans i veu del José Luis. José Luis, com estàs? José Luis, benvingut.
Què tal, José Miguel, companys? Bona tarda.
Senyor Gil, avui tenim un caixa o faixa. No sé si serà caixa o faixa, però un partit delicat per l'Espanyol, eh?
Home, no arribem al punt de mata-mata, com diuen també a Brasil, a Sud-amèrica, però és un partit vital i transcendental pel Real Club Deportiu Espanyol. Jo crec que aquestes alçades ja tothom sap que l'Espanyol tanca la jornada número 33 de Primera Divisió. Avui, a Cornellà Prat, a les 9 de la nit, rebé la visita del Levante. Ara mateix, 6 punts de diferència entre l'Espanyol i el Levante a la classificació de primera. L'Espanyol, 38 punts. Les matemàtiques teòriques diuen que encara necessita 4 per tancar la permanència a Primera Divisió.
Mira, guanya avui i empata amb el Madrid i ja està.
O empata avui i guanya el Madrid i ja està.
També.
També.
O guanyes dos.
O guanyes els dos. Clar, aquí entraríem, ja que és que m'està posant vostè la muleta, i entraríem en quin partit és més fàcil d'afrontar per l'Espanyol, si aquest contra el Levante, que és un equip ara mateix immers en la lluita per la permanència, o rebre el proper diumenge al Madrid, que, escolti, ja vulguis que no, està d'inventario. A més, no vindrà Mbappé.
Tenia molèsties, és veritat.
S'ha conegut fa uns minuts el comunicat mèdic del Madrid. Mbappé no juga, segur, diumenge a Cornellà contra l'Espanyol. I ja veurem si arriba el clàssic. Ja veurem si arriba el clàssic. En tot cas, sobre això reflexionava a la roda de premsa prèvia Manolo González, que no acaba de veure el partit com una final, però evidentment és conscient que l'Espanyol avui es juga bona part de les opcions de permanència a primera.
Sí, és un partit molt important. No diria al final, sempre diem partit de finals, que va ser per mi el dia de les Palmes o el dia d'Oviedo, que són partits que ja no tenen retorn. No és una final, com qui diu, però sí, és un partit molt, molt important, que ens donaria molta, molta tranquil·litat, estabilitat i sobretot a nivell classificatori un salt tan davant important també. No estic com a la primera volta de content, està claríssim, però sí que estic fort i convençut que l'equip traurà endavant la situació. D'això estic molt convençut des del primer dia, i si no fos així no estaria aquí, ho tinc claríssim.
Recordem que l'Espanyol no sap el que és guanyar un partit de Lliga en tot el 2026.
És dur, això,
que ha fet 4 punts dels últims 45.
És duríssim.
Que en condicions normals, 4 de 45 és destitució de l'entrenador, abans d'arribar fins i tot al 4 de 45. I recordem també que avui tindrem Tiempo d'Espanyol amb la direcció del Javier de Haro, o Tiempo de Juego per aplicacions i dispositius, si voleu seguir les incidències d'aquest partit.
De totes maneres, bàsicament, segueixo pensant que és més una qüestió mental. En quan entri la piloteta, la qüestió solucionarà, perquè entraran moltes més, que no pas de joc.
Vull visualitzar...
Perquè l'Espanyol no està jugant malament. no juga malament.
No ha jugat malament per fer 4 de 45.
Home, que
no. Sí, és veritat que el rendiment de l'Espanyol a la segona volta no té res a veure amb el rendiment de l'Espanyol a la primera volta. Què passa? Que hi ha un component... Ara pot sonar excusa, però hi ha un component de sort. Monedes que queien de cara a la primera volta, a la segona volta han caigut creu.
Això també
pot ser. Accions puntuals.
Sí.
I jo sí que admeto...
Els detalls que marquen partits.
Sí que admeto ficar aquest component també a la coctelera, no? Però jo és que vull visualitzar la victòria de l'Espanyol i aquesta sensació d'alliberament, encara que només tinguis en 41 punts, aquesta sensació d'alliberament, com per exemple la mateixa que va tenir ahir Osasuna quan in extremis derrota al Sevilla, o com la que no té ara mateix el Girona després de perdre a València, i dius, ostres tu, és que el divendres arriba el Mallorca Montilivi que se l'està jugant amb Muriqui i companyia. Bueno,
bé, veurem.
Ja veurem.
Bé, en Can Barça ja tenim la calculadora que estan mirant a veure quan tocarà, quan
és que,
tocarà.
És que vostè ha insinuat aquesta calculadora fa, no res, cosa d'un parell de minuts. Si el Barça guanya dissabte a Pamplona i el Madrid no guanya diumenge a Cornellà, el Barça serà matemàticament campió de Lliga. Campió en diferit, però campió de Lliga al cap i a la fi.
Llavors vindrà l'altra polèmica. El Madrid li farà el passadís al Camp Nou?
Bueno, aviam, en certa manera és el que estem preguntant avui a la parròquia a Sports Cope, al nostre compte de X. On voleu?
Que guanyi,
ja,
no?
No em vingueu amb el... On voleu? Canaletes diumenge o ens esperem una setmana, li passem la mà per la cara al Madrid, guanyem el clàssic i xorreo. Què voleu, Canaletes o xorreo?
Xorreo.
Xorreo. Vostè vol xorreo, sí. No? Bueno, doncs...
Sí, perquè són coses que no es dona gaire oportunitat a fer.
@SportsCope, vostè entri i voti. Ha dit vostè passadís. Jo em costa visualitzar que el Madrid li faci passadís al Barça.
A mi també em costa visualitzar,
però
quan un és matemàticament ja campió de Lliga, no és el que s'acostuma a fer per donar honor al campió.
La cavallerositat, el fair play, l'esportivitat,
de la mano
etcètera,
hasta cuando
etcètera,
pierde.
Mana o marca que facis un passadís.
Clar, home.
Tal i com està el tema, Madrid-Barça, Negreira pel mig... Jo no acabo de visualitzar aquest passadís. Aviam, no tindria sentit que el Madrid estigués parlant al seu canal de televisió de Lliga adulterada, no sé què, patatín patatant, que tingui a judici el Barça pel cas Negreira i que vingui al Camp Nou i faci passar... Bueno, o igual sí, no ho sé, igual soc d'un altre planeta. Torno a repetir la calculadora. Si el Barça guanya a Pamplona i el Madrid no guanya a Cornellà, el Barça serà campió de Lliga. I respecte al Girona, el que li he dit, pendents de l'Espanyol Levante, clar, és que el Girona també juga una mica aquesta nit a Cornellà Prat, en aquest Espanyol Levante. Mentre més equips vagin quedant per darrere, millor pel conjunt de Michel Sánchez. En plana futbolística li faig dos apunts més. Un, la semifinal de Champions femenina. 1-1 entre Bayern de Múnich i Barça, la resolució diumenge vinent al Spotify Camp Nou. I en futbol territorial ja tenim el Sabadell, de nou líder de primera ref i amb el playoff matemàtic a la butxaca. 4 partits per endavant i la paella pel mànec del conjunt arlequinat per ser la temporada vinent nou equip de futbol professional, nou equip de segona divisió. I escolti, avui hem de fer un forat a Esports Copé per parlar d'una de les notícies de l'any. Possiblement la notícia de l'any en el món de l'atletisme. Sebastián Sau és el ésser humà el primer ésser humà que baixa de les 2 hores en la marató. Marató de Londres, 1:59:30, és una burrada de marca. Qui vagi al gimnàs, que pugi a una cinta, posi la cinta a 21 per hora i miri d'aguantar 42 quilòmetres a 21 per hora, doncs això, d'això en parlarem amb Xema Martínez, amb un dels capos del quilòmetre 42 del partidazo de Copa.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esports Cope amb el Joan Batllori. Va, que de seguida parlarem amb el manteniment amb el síndic de Greuges aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui, para su madre siempre será Juanito, y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos,
Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
Viajes El Corte Inglés propone un viaje que redefine lo extraordinario. Egipto. Viajarás por la historia en el Gran Museo y navegando por el Nilo. Y ahora sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de tu viaje. Desde 595 euros y con salidas más cerca de tu ciudad. Consulta condiciones. Reserva tu viaje a Egipto con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
El síndic de Greuges de Barcelona insta l'Ajuntament a reforçar la neteja i el manteniment dels jardins Rubió i Lluc, que estan bastant degradats. És una qüestió interessant i de patrimoni. David, bon dia, síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. Com estàs? Benvingut.
Bon dia.
També és bon dia, síndic. Com estàs? Seria correcte, també.
Bé, jo diria bon dia.
Bon dia, igualment em diries bon dia. Clar, la importància de tenir una zona verda a prop de casa és importantíssim. Hi ha molts estudis sobre relacionats amb la salut, però també el seu manteniment, en aquest cas. En concret, què està passant amb els jardins Rubió i Lluc?
Sí, estem parlant de Ciutat Vella, estem parlant del Cor del Raval i estem parlant d'una queixa que ens va entrar que el que deia que lamentava l'estat de deixadesa, brutícia i degradació dels jardins de Rubió i Lluc, que és a l'antic pati de l'Hospital de la Santa Creu. Mm. Veiem que i també no només de la degradació dels jardins, sinó tot al voltant, aquí en aquest emplaçament, hi ha un claustre, hi ha quatre naus que són del segle XV, remodelat al segle XX, i avui en dia el que acull és la Biblioteca de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i la Real Acadèmia de Medicina. Per tant, estem parlant no només dels jardins, sinó d'un lloc de patrimoni, un bé cultural d'interès nacional que va ser declarat el 1931 i també el fet de preservació de tot l'entorn. Nosaltres vam anar a fer una visita i el que vam veure, després d'entrar aquesta queixa, el que vam veure és que hi havia coses que ens trontollaven una mica, com per exemple una tanca d'obres al jardí on no constava cap informació, unes malles protectores del claustre i puntals metàl·lics d'apuntalament i també unes afectacions per miccions d'aquest patrimoni cultural. Nosaltres fem la intervenció sobre l'estat dels jardins i també la preservació del patrimoni cultural que representa això per la nostra ciutat. I aquí el que hem veure és que és un espai d'elevada complexitat social, és a dir, és un espai que s'utilitza moltíssim, també hi ha persones sense llar que estan utilitzant aquest espai i veiem que l'Ajuntament ens diu que té una planificació de neteja, que és està bé, diària i setmanal, però és una planificació que no assoleix plenament els resultats esperats per la utilització que s'està fent d'aquest espai.
És a dir, que caldria un reforç aquí, potser, no? Perquè m'estarà que l'Ajuntament deixi de la mà de Déu un patrimoni com aquest tan important.
Caldria un reforç. Hi ha la planificació de fer un urinari públic, que seria interessant poder incorporar. Hi ha prevista una actuació urbanística. Nosaltres el que creiem és que aquí el que s'hauria d'implementar és un pla específic de millora de la neteja. S'està fent bé, però hi ha marge de millora. I el que fem, entrem en tres elements que considerem fonamentals del jardí i del patrimoni arquitectònic del voltant. En primer lloc, li recomanem a Ciutat Vella, al districte de Ciutat Vella, que impulsi un programa específic de conservació preventiva del recinte patrimonial. No pot ser que s'estigui degradant aquest recinte patrimonial.
Però hi ha una obligació, perdó que t'interrompi, David, però clar, quan hi ha una declaració de patrimoni, hi ha una obligació també al seu manteniment i conservació, no?
Clar, és evident, hi ha una llei, i el que diu la llei és que qui té la titularitat d'aquest patrimoni és qui ha de preservar aquest bé cultural d'interès nacional. Jo et deia, es va declarar l'any 1931, en el seu moment, als anys 2000, es van fer uns plans per protegir el patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona, en concret el de Ciutat Vella, es fa el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Ciutat Vella el 27 d'octubre de l'any 2000, i el nivell de protecció és al màxim nivell possible, i per tant, com és titularitat de l'Ajuntament de Barcelona, a qui li correspon aquesta protecció és a l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, la queixa ens entra pels jardins, però nosaltres el que fem és ampliar la queixa, és a dir, no és només que es deteriori i hi hagi deixadesa als jardins, sinó tot al voltant dels jardins, que és patrimoni. El que s'ha de fer és prendre mesures especials, i així les recomanem, i també li diem que garanteixin la preservació adequada dels elements de l'antic Hospital de la Santa Creu i aquests elements arquitectònics, i evitar l'aparició de patologies greus. El que veiem és que no és només una percepció estètica, sinó que és un procés de degradació. En segon lloc, el tema de la neteja, que reforcin les actuacions de salubritat i manteniment ordinari dels jardins, intensificant la neteja. S'està fent diària i setmanal, però faria falta més. I també el que li diem és al districte que faci una acció coordinada en serveis socials per fer un acompanyament a aquelles persones que per necessitat, és a dir, les persones que pernocten en els jardins o que passen el dia als jardins, les persones sense llar, que cada vegada en tenim més a la nostra ciutat, que els hi facin un acompanyament que permeti la gestió i la conservació d'aquest conjunt patrimonial. Per tant, són tres tipus de mesures: arquitectòniques, de neteja i d'acompanyament de les persones sense llar perquè no es degradi els jardins aquests i conservem.
No és fàcil, tot això, no és fàcil fer-ho, posar-ho en marxa. És una qüestió que sí, pot haver una bona intenció, però posar tot això en marxa, David, igual se me antoja complicar en un principi,
Clar, no és fàcil, però si deixes passar els dies, vegada hi haurà de més degradació. I nosaltres el que estem fent és una aposta des de la sindicatura de, si dius per el tema del sensellarisme, que és un tema que no és només de Barcelona, que si no és de tota Catalunya, el que s'ha de fer és algun tipus d'intervenció innovadora i col·laborativa, perquè fins ara no ens estem en sortint. No ens estem en sortint en les nostres ciutats perquè s'estan abocant recursos econòmics i recursos habitacionals, però cada any que passa, cada any hi ha més persones que estan en situació de carrer.
Doncs, senyor David, bon dia, síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. Escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada i les explicacions, molt amable.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia, a COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
I és el moment de tornar a viatjar, és el moment de veure, perquè la seva ment autònom està obligada, per necessitat, a crear coses, a viatjar. No viatjarem a veure la muntanya de Montjuïc o Montserrat. No. La meva ment d'autònom, si per de sobreviure, ha de buscar coses increïbles. I nosaltres tenim la fortuna de poder escoltar què pensa les seves neurones. Sergio Parra, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde nos llevas hoy?
Me ha gustado lo de autónomo y tal, como que me empuja, ¿no? A hacer cosas.
Es que, vamos a ver, cualquier autónomo en cualquier rama de lo que se pueda ser autónomo en este planeta entiende perfectamente que tiene que sobrevivir y que inventa cosas que a veces parecían increíbles.
De hecho, hasta agradezco ser autónomo y que me aprieten desde Hacienda, porque es como la zanahoria que cuelga delante del burro.
Pues a mí no me hacía ninguna gracia cuando era autónomo. Igual me falta creatividad.
Yo soy muy vago. Si no me aprietan, no hago nada.
No haces nada. ¿Dónde nos llevas hoy a viajar, Rey?
Bueno, pues, como sabes, me gustan mucho los libros, yo disfruto mucho de los libros, me encantan los lugares, las librerías, las bibliotecas y
tal. A pesar de que según tú sea antinatural leer.
Bueno, y precisamente por eso me gusta. Lo natural normalmente no es tan bueno como dicen, ¿eh? Hay muchos venenos naturales por ahí.
Ya, bueno, en ciertas cantidades, eso es cierto, ¿eh?
No, y en pocas incluso. O sea, hay muchas drogas que son naturales.
También es verdad. No lamáis ranas que os encontréis por los parques, por si acaso, ¿eh?
Por ejemplo. A mí eso de natural bueno, artificial malo...
No acaba de...
Yo creo que es al revés.
Es al revés. Bien. Un día entraremos en esas discusiones.
Bueno.
Explícame.
Bueno, pues he estado buscando realmente cuál es el lugar que tiene más libros del mundo. Y fíjate que esto lo voy a conectar, lo voy a hacer un cliffhanger final, y vamos a hablar de las inteligencias artificiales, ya verás qué bonito. Pero vamos a ir a lo que dicen las fuentes oficiales.
Vale.
Al parecer hay una discusión. O sea, es muy difícil encontrar realmente el lugar con más libros del mundo. Hay como un debate sobre si es la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en Washington, o es la Biblioteca Británica en Londres. Porque como que las cifras a veces bailan, porque algunos cuentan documentos de no sé dónde, otros de no sé qué, y es, no, yo tengo más, no, yo tengo más.
Pero es que, claro, yo, es lo que te iba a preguntar, digo, pero no tienen una, no tienen ni saben ellos lo que tienen, no tienen un número específico, que no tienen ni tan solo saben lo que tienen.
Seguramente lo saben, pero están mintiendo para...
Posiblemente, para tener el título, para salir, me salir extraña Wikipedia. Que no haya una clasificación exhaustiva de esas cosas.
Claro, entonces, a ver, yo creo que más o menos podemos decir que la Biblioteca del Congreso tiene 175 millones de libros. Y la Británica tiene 200 millones. Si hablamos de...
De unido, ¿eh?
Luego hay documentos, artículos, facsímiles, en fin, muchas cosas más.
Documentos firmados de estas historias, momentos históricos.
Exacto.
Que entonces, se guarda en mi biblioteca.
Yo creo que la Británica en ese sentido supera. Pero ¿qué sucede? Que la del Congreso añade 10.000 libros al día. O sea que esto está creciendo. De manera imparable.
Pero vamos a ver, ¿se publican 10.000 libros al día?
Uy, y más. En España, solamente en España, se publican 100.000 al año.
¿Pero al día?
Bueno, si solamente en España son 100.000 al año, en el mundo, imagínate.
Ostras, pues son todos los del mundo los que guardan.
Claro, no son los españoles solamente.
¿10.000 libros al día?
Sí, sí.
Madre mía.
Imagínate, a lo mejor alguno repetido.
Sí, pero no me imaginaba estas cifras, ¿eh? Me parecían cifras potentes, 10.000, ¿eh? Igual me quedo corto a nivel planetario, 10.000, pero bueno.
Yo creo que aquí incluyen todo, ¿eh?
Claro.
Artículos, revistas.
Claro, es que si no, cualquier tipo ensayos, de novelas, sí. Tratados de matemáticas, absolutamente cualquier cosa que se pueda publicar.
Sí, sí, sí. En cualquier caso, es una cifra difícil de imaginar, son volúmenes de libros muy grandes. Con lo cual he hecho una analogía para que entendamos un poquito cómo debe ser entrar en la Biblioteca del Congreso y ver todo eso de manera absoluta, ¿no? Casi como en Interestelar, ahí,
sí, sí.
8 dimensiones. Bueno, pues si pusiéramos todas las estanterías de los libros en línea recta, tendríamos una estantería, atención, de 1.300 kilómetros.
No está mal, ¿eh?
O sea, Madrid-París. Solo no, de estanterías de libros.
No está mal, ¿eh? Pero estanterías, no libros alineados.
Exacto. Estanterías.
Estanterías de libros, cada estantería puede tener varios libros.
Claro, si fuéramos libros, yo creo que íbamos a la luna, veramos.
Tranquilamente.
De largo. Entonces, no solamente tienen una gran cantidad a nivel masivo, sino incluso, bueno, tienen copias a veces muy exclusivas. De hecho, tienen una de las poquísimas copias que hay en el mundo de la Biblia de Gutenberg, el primer libro impreso con tipos móviles. Bueno, evidentemente está valorado esto en decenas o cientos de millones de...
Que no sé si debe de poner un precio a todo esto, ¿no?
Bueno, algunas intentan tasarlo.
Sí, pero es que tasar una cosa así... Sí, estamos hablando de tasar la historia. ¿Qué precio tiene la historia? Que es algo irrepetible, único e irrepetible. O que tiene muy pocos volúmenes o muy pocos números. No sé qué precio puede tener eso.
Totalmente. Y luego, bueno, para gente como yo que se queda fascinado con lo más simple, que es a veces lo más grande. A ver, ¿qué es lo más grande aquí? Que tenés. Pues tiene el libro más grande del mundo, que es un atlas... que son 2 metros por 1,5. O sea, es más alto el libro que la mayoría de los españoles.
Joder.
Bueno, que todos, ¿no? Yo creo que más de 2 metros.
Yo creo que no, pocos.
Y luego también tiene el libro más pequeño del mundo, que es una edición del Old King Cole, que mide menos de 1 milímetro.
Claro, venga, vamos, somos super guays, vamos a hacer un libro de menos de 1 milímetro. ¿Por qué? Pues porque, ¿quién lo va a leer? Nadie, pero vamos a hacer un récord Guinness.
De hecho, se puede leer, lo que pasa es que para pasar las páginas necesitas hacerlo con un alfiler. Porque si no...
Porque si no, ya no... Con los dedos ya no da de eso, ¿eh?
Y luego ya, como añadido extra, para que quede más guay el llegado del Congreso, que sepas que por debajo hay un montón de pasadizos secretos que están conectados con un montón de túneles subterráneos que supuestamente también llegan hasta el Capitolio. Es decir, que algunos senadores pueden pedir un libro y a través de esta red de túneles
se lo traen
en unos minutitos.
Si no se pierden por los diferentes pasillos, si no, que si pueden no llevar a una red importante. Si no serán tan secretos cuando nos lo cuentas aquí, bueno, y cuando alguien lo sabe, ¿no?
Yo sé muchas cosas.
Que no me las explicas porque si no me tendrías que matar. Yo lo entiendo, entiendo perfectamente eso. Ibas a decir que esto lo ibas a reconectar con la IA.
Para mí esto es muy bonito, pero es reconocer que yo tengo una deuda casi de sangre con la que yo creo que es la biblioteca más grande del universo, que es Annas Archive. No sé si la conoces.
¿Annas Archive? Aquí hablaste una vez de una biblioteca que estaba en Minecraft.
No, va por ahí, pero no es esta biblioteca, no. Estamos hablando de el mayor reservorio de libros electrónicos del mundo, todos piratas, por cierto.
Vale, estupendo.
Todo ilícito, ilegal.
Sí, muy bien, muy bien.
Pero, fíjate qué interesante es esto. Yo evidentemente,
como programa no nos podemos hacer responsables de las opiniones de nuestros colaboradores.
A ver, la descarga para consumo privado, en principio... Es legal en España.
No, pero no para comerciar.
Exacto. Entonces, yo reconozco que si no fuera por Annas Archive, yo no podría trabajar.
¿Pero dónde está esto? Está en online directamente,
sí,
¿no?
Sí. O sea, os voy a dar un truco para delinquir alegremente, que es que cuando buscáis la dirección de Annas Archive en Google, normalmente las tiran abajo, estas direcciones, porque, claro, están ahí todos los libros del mundo, en todos los idiomas, además. Todos los que existen, básicamente. Es raro que un libro no esté ahí. A veces no está, pero está casi todo. Entonces, ¿qué sucede? Que como las van tirando abajo, cambian la situación de en qué país están los libros, la extensión de la dirección.
Lo van cambiando todo.
Entonces, una manera de saber dónde está es entrar en Wikipedia, buscáis Annas, escrito Annas con dos N's, Archive, y entonces os vais a la descripción del lugar. Hay una especie de biografía de esta biblioteca, y entonces ahí están las direcciones para entrar. Y esas direcciones van actualizándolas cada día.
¿Ah?
Entonces, pinchas, suelen haber dos o tres, siempre hay una que funciona. Entonces, entráis, buscáis el libro que queráis, por nombre, autor, idioma, fecha, lo que queráis, lo descargáis en 2 segundos y ya lo tenéis en PDF, en EPUB, lo que queráis. Bien, ¿por qué es importante esta biblioteca?
Aparte de fastidiar los derechos de autor de los libros.
A ver, es que muchísimos libros son inaccesibles.
Bueno, supongo que la gente va a buscar los inaccesibles.
Claro, sí, eso hago yo también. Solamente los que no se pueden comprar en la librería. Si no, me voy a casa del libro y lo compro.
Efectivamente.
Bien, entonces, ¿por qué es interesante Annas Archive? Porque si no llega a ser por Annas Archive, atención lo que voy a decir ahora, que esto es noticia bomba, y esto además se descubrió hace muy poco, no existiría las inteligencias artificiales actuales.
No me digas que han utilizado este archivo para entrenarlas.
Ilegalmente.
Entonces, claro, entonces ya no me siento tan culpable. O sea, si vamos a ver, si están entrenando inteligencias artificiales que ponen en peligro algunos puestos de trabajo, me estás diciendo, incluso los derechos de autor, se ha entrenado utilizando todo este archivo pirata que está en ese lugar.
Al final ha salido a la luz, han tenido que admitirlo, porque claro, ¿de dónde habían sacado tanta información?
Ponían Wikipedia por el medio. No, sí. Y yo pensaba, en Wikipedia no hay tanto.
Claro.
No hay, es grande, encuentras muchas cosas, en fin, siempre con la duda de que pueda funcionar, que sea exacto, pero no da para entrenar una inteligencia claro. artificial al 100%.
Claro. Entonces, claro. Imagínate, yo soy Anthropic, soy OpenAI, y quiero de repente tener millones y millones de libros para poder entrenar mi inteligencia artificial. No solamente a nivel económico es una cosa que no tiene sentido, de miles de millones de gasto, es que tampoco a nivel logístico, porque ¿de dónde accedo de manera rápida a todos los libros digitalizados? Sin embargo, aquí simplemente le das descargar, me bajo 80 teras...
Vaya, y ya está. Fíjate tú, es que por algún lado se tienen que entrenar estos bichos, por algún lado, y ahí está el que. Pues mira, ahí ha nacido. Señor Sergio Parra, muchísimas gracias.
A vosotros.
Cómo me alegra que leas. I ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja, rebent la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda.